És la una del migdia.
Altafulla Ràdio, serveis informatius.
El govern d'Altafulla presenta un pressupost de 13,3 milions d'euros pel 2025. Augmenta en 2 milions i mig respecte al 2024 i destacant inversions com el pla per mitigar inundacions a Baix Amar, la plaça dels Vents o el centre de dia. Altafulla inicia les obres de millora de la xarxa pluvial a la via Augusta. Les actuacions tenen un cost de 76.000 euros i s'executaran en 6 setmanes. Divendres, el ple de l'Ajuntament d'Altafulla debat l'inici de la tramitació per modificar el límit de terme amb Tarragona. És un dels punts de l'ordre del dia més destacats de la sessió que centrarà el debat pressupostari. Altafulla signa un any més el conveni Corner de la Diputació de Tarragona per la promoció turística. Torredembarra, Creixell i Roda també formen part dels 37 ajuntaments, associacions i empreses de la demarcació que s'han adherit a l'acord. Una moció per reconvertir Cal Guibernau en un espai de memòria històrica centra el ple de Roda de Barà aquest dimecres. La resta de punts de l'ordre del dia contempla tràmits com l'aprovació de tarifes de taxi o el subministrament de carburant als vehicles municipals. L'Alfa i Omega podria tornar al bloc de Baix Amar de Torredembarra abans de l'estiu del 2026. L'escultura de Bartolozzi va ser retirada el 2018 a causa del seu deteriorament extrem. I també a la Torre està en marxa un nou equip d'intervenció ràpida de neteja viària. Es vol donar resposta ràpida a les incidències en aquest àmbit, especialment a través de la nova aplicació Viu la Torre. I més de 1.200 persones esperen en la gran rua de Carnaval de Roda de Barà. Es podran veure 16 carrosses i una comparsa de colles de Roda i també de municipis del voltant. S'intensifica el control de camions a l'autopista. Les principals infraccions detectades estan relacionades amb les hores de descans dels conductors i el consum d'alcohol i o drogues. Cambrils busca el seu rumb després de la dimissió de l'alcalde. L'exalcalde Oliver Klein es postula per recobrar la vara de comandament perquè encapçala el grup majoritari al consistori. I el Congrés debat una proposició per instaurar la jubilació anticipada a la indústria petroquímica. La iniciativa neix d'Esquerra Republicana de Catalunya, que ha recollit les reivindicacions dels treballadors del sector. I en esports, el Tour de França arriba a Altafulla aquest 2026. El 5 de juliol, la segona etapa de la Ronda Gala sortirà de Tarragona i passarà per Altafulla, Torredembarra, Creixell i Roda de Barà. I l'Ajuntament d'Altafulla i el Club Bàsquet d'Altafulla desmenteixen les acusacions de l'entrenador del Farlow Sports. En un comunicat conjunt exposen la seva versió dels fets i asseguren que el denunciant va agredir primer a una persona que el va proferir un insult.
Altafulla Mar Hotel. Esdeveniments familiars, comunions, batejos i casaments i reunions d'empresa. Sales privades amb llum natural, terrassa i accés al jardí, des de 10 fins a 200 assistents. Altafulla Mar Hotel, el teu espai de confiança per a les teves celebracions familiars al barri marítim d'Altafulla. Demana pressupost sense compromís trucant al 977 65 11 55. Altafulla Mar Hotel.
Altafulla Mar Hotel patrocina l'informatiu.
Altafulla Ràdio,
Notícies.
El govern d'Altafulla ja ha enllestit els comptes que han de permetre la gestió del consistori durant aquest any 2025. Es tracta d'uns comptes continuistes pel que fa a la despesa ordinària que s'ha hagut d'ajustar en totes les àrees a causa de la precarietat econòmica que pateix l'Ajuntament, la dificultat per obtenir ingressos i per l'augment del cost dels subministraments i materials diversos. Amb aquesta premissa, aquest divendres es debatran uns comptes que sumen un total de 13,3 milions d'euros, la qual cosa representa un augment de 2 milions i mig, bàsicament, destinats a inversions que, a parer del govern, per veu del regidor d'Hisenda, Dani Franquès, contribuiran a facilitar la vida de la ciutadania.
El pressupost enguany s'incrementa fins a arribar als 13 milions d'euros i això és degut, sobretot, a que hi ha gairebé aquests 3 milions de diferència amb el pressupost de l'any anterior, que són, sobretot, inversions, però inversions que d'alguna manera han de facilitar la vida a la ciutadania i es té en compte doncs, totes les propostes, bueno, diria que totes les propostes que estan fent des dels grups municipals, plataformes de veïns, comerciants, evidentment, de part dels grups municipals, doncs, són les propostes que es fan des dels grups municipals que conformen el govern, no? En aquest cas, l'Eina i Junts. No?
Franquès ha relatat algunes de les inversions que es plantegen en el pressupost pel 2025 que han de permetre donar resposta tant a les aportacions dels diferents grups municipals, com comentava, que han fet propostes, com a les reclamacions dels veïns. És el cas, per exemple, de la remodelació de la plaça dels Vents, valorada en 833.000 euros, o la remodelació de la coberta de l'estadi municipal de futbol, amb 40.000 euros. També la redacció del projecte pel futur centre de dia, que comptaria amb 100.000 euros inicials.
La remodelació de la coberta del camp d'esports o la reducció de ressalt de Marquès de Tamarit, que és una proposta que el PSC ens va fer i vam trobar encertada, no? O la reforma de la plaça dels Vents, que és una reforma que ja ens reclamaven els comerciants i que des de fa molt de temps que s'hi està treballant. I una redacció del projecte del centre de dia a l'edifici de l'Esplai. Una proposta que venia des del grup de Junts perquè veiem que el municipi necessita un equipament d'aquests tipus i sobretot una inversió molt important i aquí estem d'acord tots els grups municipals, que és un pla d'actuacions per mitigar les inundacions al barri de Baixamar.
Com ressalta Franquès, una de les inversions clau enguany serà el pla per la mitigació de les inundacions a Baixamar, que compta en el pressupost amb una dotació de 800.000 euros que se sumen als 800.000 que hi havia previstos l'any passat per fer una bassa de laminació que finalment no podrà fer-se, la bassa petita. Són, doncs, un total d'1,6 milions d'euros que haurien de posar solució a un mal endèmic de la vila.
Sí que és veritat que, per exemple, en el cas de les actuacions de les inundacions, el no poder-se fer la bassa de laminació petita, el trobar-se les restes arqueològiques l'any passat, doncs ens ha fet canviar una miqueta el que seria aquest pla d'actuacions. Però bé, s'hi ha de seguir treballant i per això hi ha una inversió en aquest any, en aquest pressupost, de 800.000 euros. Juntament amb els 800.000 euros de l'any passat, aproximadament, fa 1.600.000 euros. És a dir, hi ha un gran interès en que això es pugui solucionar i aleshores per això es porta aquest pressupost a aprovació.
En declaracions en aquesta emissora, Franquès s'ha mostrat confiat que el pressupost de 2025 satisfaci les necessitats dels veïns i veïnes de la vila i dels diferents grups polítics que els representen al plenari. Un plenari que es reunirà en sessió extraordinària per debatre els comptes aquest divendres a 9:45 a.m. I precisament continuem parlant-vos de les inundacions a Baixamar o la tasca per fer-hi front i us expliquem que l'Ajuntament d'Altafulla ha iniciat les obres per la millora de la xarxa pluvial a la Via Augusta, una intervenció estratègica per reduir, com dèiem, les inundacions en zones especialment afectades del barri marítim. L'actuació se centra en l'àrea compresa entre els carrers Jaume I i Cronista Montaner. Inclou la creació de nous punts de recollida d'aigües pluvials connectats amb la xarxa existent per millorar al drenatge i per evitar acumulacions d'aigua. Com ha explicat el coalcalde d'Altafulla, Jordi Molinera, aquest és un dels punts més crítics pel que fa a l'acumulació d'aigua de pluja en episodis intensos. Així ho va detectar l'estudi hidrològic realitzat pel geòleg Roger Ruiz Carulla.
Aquesta primera inversió de 76.000 euros doncs, és a fer doncs, una primera xarxa pluvials aquí a Via Augusta, en aquesta cruïlla de Jaume I, i connectar-la doncs, amb el canal. Per tant, d'aquesta manera, doncs, poder treballar, desaiguar millor les aigües que fins ara doncs, es quedaven en superfície. Doncs ara amb aquests nous col·lectors de pluvials, aquesta primera fase a Via Augusta de col·lectors de pluvials, doncs, anar treballant en aquestes mesures pal·liatives que ajudin a pal·liar els efectes de les inundacions. No hi ha una única solució màgica, no s'arregla fent una gran construcció, sinó que la solució passa per fer actuacions en diferents punts.
Aquests treballs tindran un cost de 76.000 euros i l'empresa que els durà a terme és l'adjudicatària, Gilabert Miró. Ho farà durant 6 setmanes, per tant, abans de Setmana Santa haurien d'haver finalitzat aquestes obres. La creació de nous col·lectors i la connexió de pluvials ha de servir per minimitzar, com dèiem, les inundacions recurrents en punts com la Via Augusta, el Camí del Prat i la plaça Consolat de Mar també. Segons ha explicat Molinera aquest dimecres, quan s'han iniciat les obres, la intervenció és una de les que seguiran al llarg d'aquest any amb el mateix objectiu, minimitzar el problema a Baix a Mar.
Altres actuacions importants, doncs, com la remodelació de Plaça dels Vents, que compta una subvenció de més de 350.000 euros de la Diputació de Tarragona, doncs de fer pluvials allà on no n'hi ha, com estem fent aquí, on no n'hi ha, o n'hi ha que estan destrossats i que a la pràctica no estan treballant. Doncs es fan també doncs, unes bones línies lineals de bastants metres de nous col·lectors de pluvials. En fi, al final el que fem és que el que creiem és que aquest 2024 que hem acabat fa poc doncs, ha acabat de definir doncs, quines són les actuacions i aquest 2025 doncs, ha de ser l'any de les actuacions per les inundacions.
Per fer aquesta i altres inversions previstes a la zona amb el mateix objectiu es preveu una partida de 800.000 euros al pressupost municipal. Entre les actuacions previstes també s'inclouen els treballs de prospecció arqueològica als terrenys que haurien d'acollir la bassa de laminació gran i l'inici de les actuacions si l'espai està lliure de restes. Si no, com ha assegurat Molinera, s'encaminaran els esforços a un altre tipus d'actuacions que contribueixin a mitigar les acumulacions d'aigua a Baix Mar, el qual cal de confiar que aquest divendres s'aprovi el pressupost de la corporació per poder executar aquestes accions. I com dèiem, aquest divendres a 9:45 del matí hi ha ple i l'Ajuntament d'Altafulla, a banda de debatre sobre el pressupost del 2025, decidirà si procedeix tramitar l'expedient per alterar el terme municipal i anexar-hi unes hectàrees de la zona del Vinyet actualment pertanyents al terme municipal de Tarragona. L'Ajuntament ha resolt les al·legacions presentades al projecte per fer aquest canvi que el consistori justifica el fet que els nuclis de població afectats formen un sol conjunt amb continuïtat urbana i també en la idea que hi hauria consideracions d'ordre geogràfic, demogràfic, econòmic i administratiu que farien aconsellable o necessària aquesta modificació. Així s'han desestimat doncs, les al·legacions de l'Ajuntament de Tarragona, contrari a l'alteració del límit de terme, i també les de l'Associació de Veïns de la Mora Tamarit. Per altra banda, s'aproven les al·legacions de suport a la proposta per part de 27 veïns i veïnes de la zona afectada pels possibles canvis. Igualment, en l'acord de ple per iniciar la tramitació de l'expedient es destaca la viabilitat econòmica de la modificació que suposaria que l'Ajuntament d'Altafulla es fes càrrec de proporcionar els serveis bàsics a la zona, la qual cosa ja estaria fent, com s'assenyala des del govern municipal. Aquesta és una de les qüestions més destacades del ple extraordinari d'aquest divendres, amb el permís del debat pressupostari, que és evidentment el més important de l'any. Igualment es debatrà un punt de l'ordre del dia de caràcter urbanístic referent al planejament del sector de Safranàs. Junt amb aquests punts hi haurà altres qüestions que requereixen tramitar-se, com és el nomenament d'un jutge o jutgessa de pau titular, l'adjudicació d'un contracte per la plataforma de l'administració electrònica del consistori o bé l'ordenança d'ús dels espais lliures i les piscines privades. La sessió tindrà lloc aquest divendres 28 de febrer a 9:45 del matí i es podrà seguir en directe presencialment a la sala de plens, com és habitual, a la sala de plens de l'Ajuntament d'Altafulla o bé a través d'aquesta mateixa casa, a través de la transmissió que en farà Altafulla Ràdio. També, igualment, al canal YouTube de l'Ajuntament d'Altafulla ho emetrà en directe. I els municipis costaners del Baix Gaià s'han sumat un any més al conveni Corner. L'assignatura d'aquest conveni s'ha fet aquest dimarts al matí al Palau de la Diputació de Tarragona. És ja la 20a edició d'aquest acord territorial de promoció turística conjunta. S'hi han adherit 37 ajuntaments, associacions i empreses turístiques. Són 5 més que les que hi va haver l'any passat. Entre els municipis adherits n'hi ha 4 del Baix Gaià, són Torredembarra, Altafulla, Roda de Barà i Creixell. També hi ha els ajuntaments de Tarragona, Reus i Valls, a més de les cambres de comerç, les associacions hoteleres, de càmpings i també apartaments turístics. El Conveni Corner serveix per articular estratègies de promoció conjuntes i també l'assistència a fires. Enguany, com a novetat, es crearan continguts audiovisuals per promocionar cadascun dels participants. Igualment, com ha explicat el regidor de Turisme d'Altafulla, Tomàs Serra, es vetllarà especialment per desestacionalitzar el turisme i potenciar l'activitat econòmica de les poblacions de costa més enllà de l'estiu.
Que unim esforços tots els municipis de la Costa Daurada. En aquesta ocasió actuem com a Costa Daurada i bé, endavant. El que s'està parlant també és intentar desestacionalitzar amb l'ajuda i l'esforç de la Diputació i de fer que això sigui possible, no? Una mica abandonar el turisme de sol i platja, que era més comú dels anys 90. Ara hem de mirar perquè hi hagi gent durant tot l'any i els comerços puguin treballar adequadament i no hagin de fer reduccions de plantilla ni res per l'estil. El que interessa a Altafulla i crec que a tots els municipis de la Costa Daurada és estar oberts tot l'any, poder donar feina i que l'economia municipal funcioni i vagi bé.
Enguany, el Comerç Corner preveu l'assistència a 5 fires turístiques. Dues d'elles ja s'han fet, han estat Fitur i Navartur. Les altres són les fires internacionals de Londres, Berlín i també la Bitravel de Barcelona. El pressupost global del Conveni Corner és de 437.000 euros i el Patronat de Turisme de la Diputació n'assumeix gairebé el 70%. Així, el 30% restant l'assumeixen els municipis i les empreses adherides. Pel que fa a Altafulla, l'aportació anual en aquest acord és de 2.500 euros, així consta, en el pressupost d'enguany. I anem ara fins a Roda de Barà, perquè aquest dimecres a 8:15 del vespre té lloc a l'Ajuntament una sessió ordinària del ple municipal. Entre altres qüestions, destaca una moció per reconvertir les restes de Cal Guibernau en un espai de memòria històrica. La sessió plenària, que se celebrarà a la sala de sessions del consistori rodenc, es podrà seguir en directe a través de l'emissora de Roda de Barà i veure a través del canal YouTube del consistori. S'hi presentarà una moció dels grups municipals Tria, Esquerra, PSC i PP per reconvertir les restes de Cal Guibernau en un espai de memòria històrica. Recordem que l'edifici es va esfondrar a finals del mes de gener arran de la represa de les obres que s'hi estaven efectuant. Altres punts a tractar en aquest plenari de Roda és l'aprovació de les tarifes del servei de taxi del municipi, la pròrroga del contracte de subministrament de carburant als vehicles de la flota municipal i també l'adhesió al pacte d'alcaldes per l'energia i el clima. Després de l'activitat de control, hi haurà, com és habitual, el torn de precs i preguntes. I a Torredembarra, el seu alcalde, Vale Pino, confia que l'Alfa i Omega tornarà al bloc de Baix Mar abans de l'estiu del 2026. La construcció i col·locació d'una rèplica de l'escultura és una de les inversions més importants del pressupost d'enguany, amb 180.000 euros. La recuperació de l'Alfa i Omega és un compromís que ve de l'anterior mandat, arran d'una consulta popular que es va fer ja el 2022. Després de quedar fora del pressupost del 2024, per la delicada situació econòmica del consistori, enguany sí que s'ha inclòs als comptes municipals. Pino assegura que tiraran la licitació endavant el més aviat possible, si bé encara no hi ha un calendari concretat. L'alcalde ha dit a l'emissora Ona la Torre que li agradaria que es col·loqués l'escultura abans de cedir l'alcaldia al republicà Raül García al juny del 2026.
Ho dubto molt que sí, però clar, tinc el temps que tinc com a alcalde. Si no, serà el regidor que la posa, eh? però no, la idea és posar-la i tirar endavant. Però no controlem, les licitacions no les controlem, llavors a tots ens agrada parlar molt de temps, no? Quant temps? Quan no tenim el control sobre una licitació és molt difícil, perquè ja poden passar moltes coses i a vegades et pot quedar de cert i tenir que tornar a començar, i de vegades et queda de cert perquè no hi ha informació.
Alfa i Omega es va haver de retirar del bloc el juny del 2018 pel seu avançat estat de deteriorament, quan Vale Pino, precisament, era regidor de Via Pública i Serveis. I no ens movem de Torredembarra perquè la regidoria de residus i neteja viària de la Torre impulsa la creació d'un equip d'intervenció ràpida per a les actuacions a la via pública. Es tracta d'una de les actuacions previstes en el pla d'actuació municipal que es va presentar el passat mes de gener. De fet, aquest dispositiu ja ha començat a donar les primeres passes amb l'actual contracte d'emergència. Segons ha explicat el regidor de residus i neteja viària de la Torre, Raül García, així ho explica, ja s'està implantant aquest equip d'intervenció ràpida, encara que de moment es fa d'una manera molt provisional.
Estem ja implantant-ho perquè, evidentment, aquest contracte d'emergència de neteja viària també ens ho ha permès d'ampliar, certament, una mica la plantilla i tenir més horari d'ocupar a la via pública, que al final és el que ens interessava i el que teníem mancances. El que volem donar-li, és a dir, estem fent-ho però d'una manera més rudimentària ara mateix, que ens arriben incidències i les resolem ràpidament amb un operari que es desplaça directament al lloc.
García també comenta que aquesta comunicació d'incidències es podrà agilitzar molt més a partir d'ara amb la posada en marxa de la nova aplicació Viu la Torre, que substitueix i millora el servei que donava el Millorem Torredembarra. I els Mossos d'Esquadra intensifiquen els controls a vehicles de gran tonatge a l'autopista B7 juntament amb Inspecció de Treball i l'Agència d'Activitats Tributàries. Un dels primers dispositius s'ha desplegat aquest dimarts al matí a Salou. També se n'ha muntat un a la Roca del Vallès. La policia vol incrementar la vigilància a la P7 perquè és el principal eix viari de Catalunya on conflueixen més vehicles pesants. Molts d'aquests camions de gran tonatge fan rutes internacionals. En aquests controls, els Mossos fan servir equips de comunicació a distància que llegeixen els tacògrafs digitals intel·ligents. Poden interceptar 25 ítems d'informació sobre el vehicle, entre els quals les hores de conducció. El sotinspector i cap de l'àrea de circulació i transports, Caldes Gómez, ha detallat que es controlen de temps de descans i també el consum d'alcohol i drogues per garantir la seguretat a la carretera.
Aleshores, el que pretenem és, primer de tot, vetllar per la seguretat viària, prevenint accidents que puguin estar implicats vehicles de gran tonatge. A més, doncs, vetllar per la competència lleial entre empreses, no, que no hi hagin unes que compleixen la normativa i altres que no, i detectar infraccions principalment de temps de conducció i descans. Mirem també alcoholèmies i consum de drogues.
Aquest dimarts a Salou s'han fet 460 controls i s'han denunciat 45 conductors per incomplir el temps de descans. També hi ha hagut 3 denúncies per consum de drogues i s'han immobilitzat 6 camions. I a Cambrils, els partits busquen fórmules per formar un nou govern municipal després de la dimissió del socialista Alfredo Clua. El ple de divendres oficialitzarà la renúncia del ja exalcalde i s'obrirà un termini de 10 dies per escollir nou batlle. Oliver Klein es postula per recuperar aquest càrrec. El seu partit, el Nou Moviment Ciutadà, és la formació majoritària amb 6 regidors. La crisi política de Cambrils va esclatar fa 2 setmanes quan Clua va expulsar del govern el portaveu de Junts, Enric Daza. La tempesta que va desencadenar aquesta decisió ha culminat amb la seva pròpia renúncia. Esquerra i en Comú Podem han criticat aquest moviment que podria retornar a l'alcaldia a Klein. Junts, fins ara, també a l'executiu, ha dit que es pronunciarà aquest dimecres. Klein s'ha reivindicat com la força més votada i ha manifestat que la renúncia de Clua ha d'obrir les portes a majories alternatives. I Esquerra ha presentat una proposició no de llei al Congrés per demanar la jubilació anticipada al sector petroquímic. Aquesta proposta neix a partir de les reivindicacions del Sindicat de Treballadors STR. Els republicans demanen que els treballadors de la indústria química es puguin jubilar abans dels 65 anys, com ho fan altres col·lectius que tenen feines de risc, com ara els bombers, els miners o els policies. El diputat tarragoní d'Esquerra, Jordi Salvador, ha subratllat que el treball a la química suposa un desgast que representa un risc per la salut i la seguretat industrial. El Sindicat de Treballadors ha mobilitzat representants de tot l'Estat per ser presents al registre d'aquesta proposició no de llei. I obrim plana esportiva amb excel·lents notícies pels aficionats al ciclisme i pels aficionats a l'esport en general a casa nostra, i és que Tarragona i el Baix Gaià seran protagonistes del Tour de França 2026. Així ho ha anunciat l'organització aquest dimarts a Barcelona. Una fita històrica, sens dubte, perquè serà la primera vegada que la Ronda Gala passi per les nostres contrades. L'organització ha confirmat així que la següent edició sortirà d'Espanya, de l'Estat, amb una primera etapa a Barcelona i una segona que arrencarà a Tarragona i que acabarà a la ciutat comtal. La data exacta és el 5 de juliol, perquè tothom pugui reservar-se allà aquesta cita. Sense conèixer massa detalls encara del recorregut, sí que han confirmat que constarà de 178 quilòmetres i que passarà per Altafulla, Torredembarra, Creixell i Roda de Barà. Més enllà de l'espectacle que suposa ser partícip de la competició internacional de ciclisme més important, el Tour també comportarà un impacte molt important. En aquest cas serà a través del pas perquè vingui la gent a veure-ho i també doncs uns beneficis econòmics importants, ja que un gruix de les 5.000 persones que participen en aquesta etapa, en una etapa qualsevol, de fet, s'haurà de quedar a dormir per la zona. Aquí a Altafulla ja ho hem pogut comprovar a menor escala amb la Volta a Catalunya, amb alguns hotels d'Altafulla acollint ciclistes i equips. El coalcalde d'Altafulla, Jordi Molinera, se n'ha felicitat als micròfons d'aquesta casa, ha valorat molt positivament doncs que es faci aquest pas del Tour de França de manera doncs per les carreteres. Encara no sabia ben bé aquest recorregut, però sí que es farà aquest pas, doncs com deien, com es va anunciar a Barcelona, per casa nostra, per als nostres territoris. El municipi d'Altafulla, de fet, l'any passat va ser sortida, com dèiem, d'una de les etapes de la prova catalana, que és la competició ciclista per etapes més antiga de l'Estat espanyol i la quarta del món, per darrere del Tour de França, la Volta de Bèlgica i el Giro d'Itàlia. Els ciclistes també van passar per la Torre o per Roda de Barà, mentre que en una edició anterior també ho va fer per l'interior de la subcomarca. El vincle, doncs, amb el ciclisme professional cada vegada és més fort a casa nostra. I en un altre ordre de coses, l'Ajuntament d'Altafulla i el Club Bàsquet d'Altafulla han realitzat un comunicat conjunt per donar la seva versió dels incidents que es van produir el passat dissabte a les acaballes del partit que enfrontava l'equip sub-25 masculí del Club Bàsquet d'Altafulla i el Farlau Esports de la Canonja. El consistori, d'aquesta manera, dona suport a l'entitat, que ja que dilluns havia emès un altre comunicat breu, en aquest cas per defensar-se de les acusacions que exposava la denúncia presentada per l'entrenador visitant. El tècnic en qüestió, David Penya, ha denunciat als Mossos d'Esquadra que quatre persones el van insultar, que es van encarar amb ell i que el van agredir. Aquesta és la seva versió dels fets, una versió distorsionada de la realitat, segons apunta el consistori i el Club Altafullenc. Segons el comunicat, el context de tot plegat va ser el següent, i és que en el tercer període del partit, l'entrenador visitant va tenir una actuació agressiva cap a un dels seus propis jugadors. L'àrbitre li va xiular falta tècnica i, com era la segona, el va haver d'expulsar. Davant d'aquesta decisió, l'entrenador va decidir retirar el seu equip de la pista i el partit va quedar suspès amb un marcador de 62-37. Així ho estipula l'acte de la Federació Catalana de Bàsquet. Mentre l'equip visitant abandonava les instal·lacions del pavelló poliesportiu, al vestíbul, un espectador que sortia de la grada li va dirigir un insult. En resposta, l'entrenador visitant va anar cap al jove i el va agredir amb violència, deixant-lo atordit. Arran d'aquesta agressió es va generar un tumult, una pica baralla en què una altra persona va colpejar el tècnic visitant. Així ho expliquen en aquest comunicat. Afegeixen que hi ha testimonis que asseguren que l'entrenador va arribar a treure una navalla de la butxaca, tot i que va acabar desapareixent aquesta eina. L'Ajuntament i el club asseguren que desconeixen qui va ser la persona que va colpejar l'entrenador i que col·laboraran amb les autoritats en l'aclariment dels fets. L'entitat, per la seva banda, obrirà un procediment intern si finalment la persona implicada té alguna relació amb el club. Aquesta, doncs, seria expulsada immediatament. Doncs amb aquests apunts de l'actualitat esportiva de casa nostra, nosaltres arribem fins al final de l'informatiu d'aquest dimecres 26 de febrer del 2025, com sempre en directe al 107.4 de la FM, de la freqüència modulada i a través de les diferents vies que teniu disponibles per escoltar-nos, com la TDT, l'app per Android o el nostre web. Des d'aquí també a www.altafullaradio.cat ens podeu escoltar en diferit, és a dir, recuperar el podcast d'aquesta gravació a través del servei a la carta. Res més, des dels estudis del carrer Marquès de Tamarit, tot l'equip que fem possible aquest programa us saluda ben cordialment, en especial l'una servidora que s'està parlant en aquests moments, la Carol Cuota, que us envio una forta abraçada. Ens retrobem en les pròximes edicions de l'informatiu d'aquesta casa. Que vagi molt bé el dia. A reveure.